Sant Cugat té uns 53.000 arbres urbans de 165 espècies diferents, sense comptar amb l'espai forestal i de l'entorn natural del terme municipal. I té la intenció d'assolir la xifra de 63.000 en els propers 8 anys. De mitjana, hi ha un arbre urbà per 2 habitants, una xifra que gairebé duplica la mitjana dels municipis de l'entorn. Si hi ha una persona que coneix fil per randa d'on venim, on som i també cap a on anem en matèria de verd urbà, és el nostre convidat que ha estat més de 39 anys a l'àrea de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sant Cugat. Jordi Torrijos, molt bon dia.
Bon dia a tothom i gràcies.
La primera pregunta és obligada en els temps que estem vivint i és que com influeix i com influirà el canvi climàtic en el paisatge urbà de Sant Cugat?
Bé, el canvi climàtic el tenim ben present, és una evidència, és progressiu, és constant, és pràcticament inexorable. Ara bé, també hem de tindre clar què significa el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic pot ser degut a causes, diguem-ne, més naturals o causes més externes, no? Més de forçament, no? Uh-huh. En el cas de l'activitat humana és degut més a una causa més de forçament, d'acord? Llavors, en aquest sentit, també tant exemples com ara pot ser les variacions solars, les variacions del recorregut de l'òrbita, desplaçaments de planeta Terra, etc. Tot això també incideix i pot afectar el canvi climàtic. I un factor, per exemple, extern, que va ser molt important fa 65 milions d'anys, va ser la caiguda d'un meteorit que va afectar. També és una interacció externa, no? Per tant, l'activitat humana, en aquest sentit, afecta i molt, i cada vegada més. De fet, va començar amb, diguem-ne, les tales forestals que es van fer arreu del país i arreu de tot arreu per la construcció naval i també per les edificacions dels habitatges, etc., no? I després ha continuat també l'activitat industrial que s'ha vist accelerada. No? En aquest sentit, sobretot, per exemple, tenim l'efecte hivernacle, i quant a l'efecte hivernacle ja sabem que és un efecte natural, per una banda, perquè és molt important la quantitat de radiació solar que penetra el planeta Terra i la que marxa, no? I té que haver-hi un equilibri en això, de tal manera que la Terra quedi amb una temperatura mitja, sobre uns 15 graus aproximadament, amb la qual es manté aquest equilibri. Si resulta que no tenim una capa de gasos a les capes superiors de l'atmosfera, què passaria? Pues que tota la radiació solar marxaria i el planeta es podria glaçar. I a l'inrevés, si penetra massa radiació solar, augmenta la temperatura. I ara està succeint això. És a dir, que penetra massa radiació solar degut a què? Degut a que en les capes superiors hi ha gasos, sobretot el CFC, els clorofluorcarbonats, que estan destruint la capa d'ozó i, per tant, diguem-ne, molta d'aquesta escalfor queda més retinguda i augmenta també la temperatura.
Clar, i això inexorablement afecta la vegetació de casa nostra.
Evidentment, això afecta la vegetació i en aquest sentit s'estan començant a observar canvis fenològics, és a dir, de comportament, és a dir, com reaccionen les plantes, la vegetació, en relació al clima, en aquest canvi climàtic, no? Per exemple, tenim, és un exemple, a darrere del monestir, la part posterior del monestir, perdó, tenim castanyes d'Índies, que en el seu moment, quan es van plantar, estaven molt ben plantats, perquè també estan orientats més cap al nord, no?, i que volen frescor. Bé, ja fa uns quants anys que els castanyes d'Índies a l'estiu no suporten les fortes calors i les fulles es tornen totalment rugoses, marronoses i arriben a caure, no? I és una defensa natural també de l'arbre davant de les fortes calors. Bé, situacions d'aquestes, d'arbres de fulla tendra, en tindrem i moltes, de canvis fenològics en aquest sentit, o de foliacions abans d'hora, per exemple.
Això és el que ens està passant. A Sant Cugat és una ciutat amb clima mediterrani. Ara, a l'hora de planificar quin tipus d'arbrat i plantes són els millors per les ciutats, a més del clima, el sol, també la pluviometria, què hem de tenir en compte?
Bé, primer, ens hem de situar on estem geogràficament dintre de Sant Cugat, perquè tot i que som mediterrani, sempre hem estat vessant nord de Collserola. No?
Hi ha una idiosincràsia particular, oi,
sí,
en el clima de Sant Cugat?
Sí. Hi ha una diferència de temperatura, per exemple, respecte a Barcelona, amb la qual això sempre et possibilitava poder jugar amb una varietat d'espècies una miqueta més àmplies. Fins i tot a les fondalades de Collserola, en els rierols, a les torrenteres, etc., tenim el que se'n diu vegetació, i és així, eurosiberiana. És a dir, és vegetació que penetra des de centre i nord d'Europa cap a dintre, i és quan tenim freixes, hi ha per exemple també l'avellanet, també tenim oms, tenim salzes, tenim àlbers, i és un tipus de vegetació de fulla tendra, no? Clar, Hi ha un microclima molt concret i per això, no? Bueno, això volia explicar-ho perquè penso que és important. Ara bé, a la plana santcugatenca ja és més diferent, no? És a dir, la calor, les temperatures augmenten molt més i es manté una altra situació climàtica. Per tant, ara, a més de les condicions naturals que havíem tingut sempre en compte, que és aquesta situació geogràfica, latitud, continentalitat, orientació, l'altitud també, etc., també hem de tindre en compte pues les afectacions, sobretot de la contaminació atmosfèrica, de la baixa qualitat de l'aire, de l'augment de la temperatura a l'hora de seleccionar. I en aquest sentit ja hem anat canviant d'espècies. Vull dir, per exemple, a Sant Cugat inicialment aquí hi havia molts plàtans i també moltes moreres. Segueixen ara si plàtans, sí, però ja es va fer un canvi progressiu i es van començar a plantar moltes mèlies, però també la mèlia necessita una quantitat d'aigua relativament important, tot i ser un arbre molt mediterrani. Doncs ara ja s'han plantat bastants lledoners, el lledoner és molt més resistent a tot això i s'adapta més a les temperatures càlides. Són exemples.
Per tant, el canvi climàtic i el clima que vivim han afectat directament sobre la planificació del verd urbà de la ciutat, i tu, durant aquests gairebé 40 anys en el departament, has vist aquesta evolució. D'ara en endavant, quins creus que seran els arbres, els arbustos, les flors que veurem a Sant Cugat?
Sobretot, progressivament, els que seran més resistents i que més aniran adaptant són els de fulles coriàcies, és a dir, de fulles més endurides, cerosos, és a dir, que retenen molt més la quantitat d'aigua dintre de l'organisme, no? I menys, una mica menys, arbres o vegetació de fulla tendra, no? Planifolis, de fulles grans, que evaporen molta aigua a l'atmosfera. En canvi, els altres, els coriàcies, retenen més. Per exemple, coriàcies són l'alzina, per exemple, el llorer, per exemple, l'olivera, són arbres d'aquestes característiques, no? I a nivell arbustiu també igual, podem trobar per exemple el llentiscle, també podem trobar les estepes, bueno, hi ha altre tipus de vegetació, les aromàtiques per exemple,
que també són molt típiques del nostre clima.
Són molt típiques del nostre clima, evidentment també.
Ho has apuntat fa una estona, Jordi, la contaminació també és un punt que cal tenir en compte, la contaminació de l'aire, i si no m'equivoco, des de l'Ajuntament, i tu ho sabràs bé, s'està fent un estudi per determinar quines són les espècies d'arbres que absorbeixen més contaminants, ja siguin diòxid de sofre, el cadmi, però també la radiació, entre d'altres. És una mesura, de fet, que molts països europeus ja fa temps que s'utilitza. De quines espècies estaríem parlant? Què apunta aquest estudi?
Bé, aquí és un tema que preocupa molt, que és la qualitat de l'aire urbà. En aquest sentit, ja l'any 2018 vam presentar a l'equip de govern, vam fer vindre a dos professionals de molt prestigi, un de l'Institut IES Global de Barcelona i un altre de la Universitat de Sevilla, que estan treballant en temes d'aquest estil, i com afectava això la salut humana, no? I realment l'equip de govern va dir, escolta, endavant, treballem en aquest tema. També més recentment, l'any 2020, li hem presentat a l'actual equip de govern i també ha mostrat una predisposició molt gran a seguir treballant en aquest sentit i acabar aquest estudi, aquest treball, no? Llavors, el que hem fet és, les mesures que hi ha normalment per minimitzar els efectes de la contaminació a la ciutat són mesures restrictives.
Exacte, estaríem parlant de la zona de baixes emissions, per exemple, no? Que ha entrat
Correcte.
En vigor fa poc,
Correcte.
Fomentar el transport públic, però hi ha altra mesura que pot fer la naturalesa per la seva part, sempre que nosaltres tinguem el coneixement, que també ens pot ajudar.
Així és, efectivament. Llavors, en aquest sentit, els americans sí que han fet estudis, els japonesos també ho estan fent, però a Europa no s'ha fet gran cosa, eh? S'han fet petits estudis, però no en profunditat, eh? Llavors, és un estudi, un treball bastant capdavanter, no? I llavors s'analitza la qualitat de l'aire ambiental, per una banda, amb totes les característiques que té, la captació per part dels arbres dels contaminants, estem parlant de metalls pesants, plom, coure, cadmi, sofre, níquel, arsènic, mercuri, micropartícules, que això és molt important, PM10 i PM2,5 sobretot, i també gasos contaminants, no? El diòxid de carbon, sofres, i també la capacitat que tenen els arbres com a col·lectors, és a dir, de fixar el CO2, no? Tot i que els grans fixadors de CO2 són les masses forestals, els boscos, eh? Doncs tot això ens dona unes dades, i dades molt curioses i molt interessants, eh? Vull dir, de vegades és espectacular saber la quantitat de micropartícules o de pols o de contaminants que retenen alguns arbres. I ho estem fent, s'ha fet, vaja, amb les 20 espècies més representatives i s'ha fet amb vies primàries, vies secundàries i vies terciàries. Què vol dir? Vies primàries, les de penetració al municipi i les principals que més trànsit rodat tenen. Secundàries que comuniquen doncs, un barri amb un altre. I terciàries hi ha carrers menors dintre de barris, no? I amb diverses franges horàries, al matí, al migdia, a la tarda, etc. No? I durant les quatre estacions de l'any, però hauríem de dir tres, perquè, clar, perquè a l'hivern els arbres estan defoliats, no? I només podem treballar en els perennifolis. I tot això ens dona unes dades i ens ajudarà a treure conclusions i a dir, carai, a més, si aquest arbre té aquestes capacitats de retindre tants contaminants, a més de plantar-lo perquè ens aporta una sèrie de beneficis de biocomfort, d'oxigenació, d'humidificació, d'atenuació de les temperatures, etc., plantem-lo perquè també redueix contaminants, els fixen al seu organisme, no? I bueno, hi ha dades concretes, que fan una miqueta, dius, ostres, carai, que curiós això, no? Per exemple, parlem dels arbres que si ja hi eren típics com ara són plàtans, no? El que hem estudiat, per exemple, que un plàtan de tipus mig, perquè s'estudia la forma, el volum, les mides, etc., perquè no és el mateix una barranca que un arbre petit, pot arribar a capturar un total de mig quilo de cobre a l'any, no? Clar, si tenim 4.935 plàtans, això podríem arribar a capturar 2.722 quilos de cobre com a metall pesant. És un exemple,
Per tant, aquests resultats seran determinants a l'hora de decidir quan es substitueixi o s'incorpori nou arbrat a la ciutat, quines espècies es plantaran.
Això ajudarà molt i a més també servirà també per a altres municipis i altres casos, no? I lo correcte que això també, aquest treball, que es pugui també anar realitzant també per a altres municipis perquè es tinguin més dades també i es pugui comparar més, I això també, clar, volia sonar, afecta la salut humana, perquè el que és important també el bioconfort, que deia, què és el bioconfort? És la temperatura, la qualitat de l'aire, l'oxigenació, l'humidificació, etc. Per exemple, un carrer amb arbres de tipus mig, no? Ornamentals, normals i corrents, pot haver-hi, no sé, de lleudaners, per exemple. Respecte a un mateix carrer de les mateixes característiques sense arbres, hi ha una diferència entre 7 i 12 graus de temperatura. I això vol dir també un promís de 10 graus, i de vegades inclús més, Llavors, ostres, clar, en això també pots planificar la ciutat, pels seus camins escolars, de manera que els infants passin per carrers en ombra, o també pots vincular un centre de salut o un CAP amb un barri, de tal manera que també les persones que tinguin que anar allà, persones grans, passin persones d'ombra, etcètera. No? Això ajuda molt.
La necessitat d'incorporar aquesta visió del verd urbà en l'urbanisme de les ciutats.
Efectivament.
Perquè no és només ornamental, és salut.
No, és salut. Efectivament, és salut.
Hem parlat de diferents factors, ara estàvem parlant de la contaminació, ho has apuntat quan parlaves d'espècies d'arbres, la pluviometria cada cop és més baixa, tot i que venim d'un capítol de pluges importants aquest mes de novembre. Ho haurem de tenir en compte en un futur, no? Cada cop plou menys, tenim un clima més sec i això a l'arbrat, als arbustos i a la floració els hi afecta.
Sí, jo el que diria que aquest dèficit hídric és que més que res hi ha sobretot una disfunció hídrica, és a dir, de vegades sí que segueix plovent a molts llocs aproximadament el mateix que plovia, però ho fa de forma totalment irregular, és a dir, ens posem mig any o 8 mesos sense ploure i de cop i volta pluges torrencials. Ara mateix ha plogut i molt, però quants mesos feia que no plovia una quantitat generosa, si havia fet algun plogim? Clar, això la vegetació la condiciona i l'afecta i molt. Per tant, hem de ser capaços d'aprofitar al màxim l'aigua natural. Per exemple, una tècnica que hem vingut treballant sempre ja dintre, molt abans de que fossin conscients del canvi climàtic. Qualsevol jardí de Sant Cugat sempre li han fet un dren, que en diem un dren francès. Què vol dir això? Vol dir que en l'extrem del jardí, limitant amb l'àmbit urbà, amb l'urbanització, diguem-ne, amb la calçada, amb la vorera, etc., sempre hi ha un drenatge, de manera que tota l'aigua, ja sigui del rec, ja sigui de la pluja, s'infiltri cap al subsol i vagi a les capes freàtiques, no? És un exemple, no? I llavors això ho hem de seguir fent, però a més hem d'aprofitar les aigües pluvials. Hem de treballar en suts, que són sistemes bastant naturals alguns d'ells, però que recullen les aigües, les incorporen al freàtic o les magatzemen en dipòsits. I hem d'aprofitar aquestes aigües també pluvials, per exemple, no? Una altra manera també, bueno, també tenim un exemple, que és l'estany de la Guinardera. L'estany de la Guinardera és un estany al costat del propi torrent, en el qual també està alimentat per l'aigua que penetra de la pluja, de la riera, amb un sistema de filtració, de dipòsit soterrat que va filtrant, etc. I a més també de dos pous de capes freàtiques que també l'alimenten. Clar, és un punt d'emmagatzematge d'aigua i que ens serveix per estalviar l'aigua i aprofitar-la. No?
I pel rec, per exemple, no? Al final contribueix a fer una gestió sostenible del verd de la ciutat.
Evidentment, i també hem de pensar en aigües residuals regenerades. És a dir, aigües negres, com reaprofitar-les i com que siguin útils de cara a aprofitar-les pels parcs i jardins i la vegetació.
Hem parlat de molta vegetació, Jordi. Per què és important que hi hagi varietat en l'arbrat i en la vegetació de la ciutat. A l'inici dèiem que teníem 165 espècies diferents, sí, a la ciutat, i això és per alguna cosa.
Bé, mira, un exemple molt clar també, un exemple molt clar. Evidentment que l'antiga Rambla del Celler i el Parc de la Pollancarada durant anys han fet la seva funció, però fixeu-vos que han canviat molts els arbres, tant de la Rambla del Celler com sobretot de la banda esquerra del Parc de la Pollancarada. Abans era un monocultiu, tot eren pollancres.
I ara, ara et diré una cosa, Jordi.
Ara hi ha 8 espècies allà.
Els que fa anys que et seguim i que t'escoltem, hi ha una frase que és molt teva, que és que hi ha arbres polítics, que són aquells de creixement ràpid, no? I això s'està revertint, oi?
Això s'ha revertit, sí.
Els pollancres ho serien?
Els pollancres són arbres, evidentment, de creixement molt ràpid, d'efecte molt immediat, però clar, que al cap de 15-20 anys comencen a una lluita entre ells per ocupar radicularment el subsol i a deteriorar-se, que és el que ens ha passat bastant en el pollancre Poplus simoni que teníem a la Rambla del Celler. Per tant, ja l'han canviat, hem utilitzat una espècie noble, una espècie, el tiler d'àmbit més mediterrani que hi ha i que més pot aguantar les condicions d'aquí, i en el parc de la Pollancarada, a la banda esquerra, fora monocultiu, 8 espècies diferents, amb la qual cosa, què fa això? Més biodiversitat i, per tant, més resistència davant de plagues i malalties. Sí que una espècie pot agafar una plaga o una malaltia, però no l'agafarà tota, no l'agafaran tots, no? I, per tant, a més, fomentes aquesta biodiversitat, a més variabilitat de petits insectes, que són beneficiosos també per la polinització i pels efectes naturals. Per tant, hem de respectar al màxim els cicles naturals en tot això.
La diversitat és riquesa, al final.
Molta, molta, i, bueno, i també són ocellets que volen viure entre nosaltres, que ens ajuden també, que reparteixen les llavors, les papallones i altres insectes polinizadors, i això és molt important. I hem de treballar més, no solament en arbres, que l'arbre és molt important, és la figura predominant del jardí, del parc, del paisatge, però per això d'aquí ve el nom de la roureda, la fageda, l'alzina, etcètera, la pineda, però també hem de treballar també amb arbustives, superarbustives més petites i plantes cobridores del sol. I en aquest sentit, permeteu-me que afegeixi que, per exemple, una altra tècnica que hem utilitzat durant molts anys, molta gent veu prats, però són prats.
No és gespa.
No és gespa, és herba natural que hem deixat créixer, i a base d'anar-la segant, diguem-ne, va desapareixent l'herba de creixement vertical i vas potenciant l'herba de creixement horitzontalitzat, per tant que cobreix tot el sol. I, per exemple, a la tardor, després d'una pluja, és que sembla un prat de gespa, però no ho és.
La plaça de l'Olin seria un exemple.
Per exemple, oi? I molts dels prats de Collfabà.
I molts després de Collfabà, perquè la gespa, evidentment, requereix molta aigua, que ara per ara, el nostre clima...
Això mateix. Tot i així, quan de vegades hem sembrat, són sempre amb llavors autòctones mediterrànies, no? Amb gramets, amb festuques, etc, que resisteixen molt més. I de creixement enanitzant, si pot ser. És a dir, que no creixin gaire, que no tinguis que anar segant. I quan es sega, el que sempre hem fet, ja fa molt de temps això, també, és, diguem-ne, reciclar. És a dir, no recollim, i això se'n va a no sé on, sinó això s'incorpora en el mateix prat i és una matèria orgànica. I en el cas, per exemple, dels arbres, sí, la poda...
Sí, si planifica... que ara l'estem veient, per exemple, a l'entorn de la ZEM Jaume Tubau.
Correcte, però la poda, per exemple, clar, també hem rebut una herència d'una obra que ja preexistia, no? Hi ha arbres de creixement gran en espais no massa amples, diguem-ne, no? I llavors, clar, estàs bastant condicionat a fer la poda. O hi ha moreres antigues que fructifiquen i embruten el terra, i perquè no embrutin el terra has de podar, no? Però si planifiques la ciutat i penses com és aquell espai, has de pensar en un arbre que s'adapti a aquell espai i que la poda es limiti a lo mínim possible i que no sigui necessària que s'inviti una branca que puntualment pugui acostar-se i molestar una mica i para de comptar. No té sentit plantar arbres grans en espais petits i tindràs que estar mutilant contínuament ni per l'espai, ni per les persones, ni pels arbres. Per
tant, planificació a llarg termini.
Sí, a llarg
útil
termini.
Per tot i sobretot no. Pel verd urbà, oi, Jordi?
Això mateix. I permetem, i després, els restos de poda es trituren. I tot això s'aprofita, es fa compostatge i s'integren a molts parcs i jardins. Si mireu els tilers, per exemple, a Rambla del Celler, veureu que hi ha restes de poda. I això que fa? Això reté més la humitat, no incideix tant al sol, crea matèria orgànica, una vida microbiana en el subsol que facilita que els arbres desenvolupin millor, les plantacions també, etc.
Tots amb beneficis.
I una petita lluita contra l'erosió també, també tot això.
No sé si en sabries dir quin és l'arbre que hi ha més espècies, que en té més nombres a Sant Cugat.
Sí, mira, antigament era el plàtan. Després, com deia abans, van passar les Mèlies, perquè és una obra mediterrani també, tinguem en compte, no? I ara actualment el Lledoner està creixent molt. Aquests són els tres més que hi ha, però el Lledoner cada vegada...
És el rei de la ciutat.
Perdó?
És el rei de la ciutat, ara per ara.
Està substituint progressivament en la Mèlia i en el Platan.
Doncs és el que veiem. Jordi, anem acabant aquesta entrevista. Ho hem estat parlant, planificar l'arbrat de la ciutat és una tasca del que podríem anomenar, i ara sabem encara millor, cirurgia, ja que s'han de tenir en compte molts factors. A tothom li agrada que Sant Cugat sigui una ciutat amb molts arbres, de fet que els baròmetres és allò que reflecteixen a la gent, li agrada aquesta Sant Cugat verda. El 43% dels carrers de la ciutat en tenen, n'hi ha uns 27.000, si no m'equivoco, però a vegades hi ha queixes dels veïns perquè els arbres tenen alguns inconvenients, entre cometes, i és que aixequen el paviment i les voreres. Des de l'Ajuntament es treballa per buscar alguna espècie que no malmeti, o els arbres aixequen les voreres a Sant Cugat per alguna raó en concret?
Sí, diré que hi ha una mica més de 27.000, anem cap a 28.000 arbres, i per tant la proporció més que una obra per cada 2 habitants és una obra cada 1,85 habitants, més o menys.
Anem creixent.
Home, també creix la població, també. Val? Però bueno, mantenim aquest equilibri també, i dintre de l'àmbit metropolità i dintre de l'àmbit de la Diputació, dels cercles de comparació intermunicipal, que són municipis que col·laboren en pro del verd urbà i tot això de la Diputació, mentre nosaltres tenim un arbre per cada 1,8 habitants, la mitja sol ser un arbre per cada 7 o 8 habitants, inclús 10 en alguns casos, d'altres poblacions, per tant això, en això ho tenim força bé. Bé, llavors sí, aquí tenim un problema, i un problema natural, que és la terra argilosa compacta que tenim en el subsol. El que els pagesos en diuen feixa de vaca. Te'n vas al Maresme i és un flogranític i per tant més sorrenc i per tant allà hi ha més permeabilitat. Què succeeix? Que aquesta terra argilosa compacta apenas deixa, no és gaire permeable, molt poc, i a més, inclús algunes zones pràcticament gens, i a més no hi ha oxigen en el subsol, o molt poquet. I les arrels dels arbres necessiten oxigen. Com llavors no el troben en el sol, en el subsol, pues, tenen tendència a créixer lateralment. Per tant, hem de ser conscients d'això i hem de plantar i planificar pensant en això i canviant això, i ajudant en l'arbre, i que també ajudarem a que no aixequin el paviment.
Com ho fem, això?
Molt bé. Això ho fem el que se'n diu sòls estructurals. Sòls estructurals són, i tot el que és avinguda de Cerdanyola, tot s'ha fet. O sigui, allà no veurem mai que aixequin cap paviment a l'arbre. Per què? Perquè tota de la baix s'han fet capes de graves, però tot continua, no dintre de l'escusell únicament de la baix, no continua, tota una franja de la baix, capes de graves barrejats amb una composició de terra determinada, i graves, terra, i això dona unes condicions d'aireació i permeabilitat en el subsol, i les arrels van per allà sota.
Ja no tenen necessitat de pujar per buscar oxigen.
Exactament, sí. I permeten que també digui una altra cosa, que també penso que és important,
que
la Comunitat Europea està treballant i impulsant el que són les infraestructures verdes. El 330. Què és el 330? Que cada persona, cada ciutadà, pugui visualitzar des de casa seva tres arbres. Que, molt a prop, de que cada barri tingui com a mínim, un 30% de cobertura vegetal. Que el 30% de la superfície del barri sigui verda. I que cada família, des de casa seva, tingui a menys de 300 metres de distància una zona verda complerta, o sigui, en arbres, en arbust, en tot. És el 3-3300 que s'està promocionant i que tots hem de mirar de treballar.
I a Sant Cugat com ho tenim, el 3-3300?
Nosaltres
en quin punt estem?
Sí, perdó, la interrupció, perdó. Nosaltres tenim 32 metres quadrats de zona verda, 33,3 metres quadrats de zona verda per habitant, i això és molt, perquè tenim una mica més de 300 hectàrees, i això ordenades, perquè també hi ha altres zones verdes de l'entorn, dels espais de transició, pendents d'ordenar, paisatgísticament encara, però, ostres, 33,3 és molt elevat. La més elevada de tot l'estat, de tota Espanya, diguem-ne, és Castells, Vitoria, no? Però ja tenim molt
parat. De fet, és una ciutat guardonada pel seu model.
Molt, que té 39 metres quadrats, però clar, després Figueres ja té 19, per exemple, també Granollers en té 10, Sabadell 9 metres quadrats per habitant.
30, hi ha distància.
33, d'unidor, estem bastant bé.
Deures fets, ara que no ens impedeixi seguir treballant per millorar aquest paisatge verd urbà que tant ens agrada i que també fa a la nostra salut. Jordi Torrijos, moltes gràcies, un plaer escoltar-te. Ens tornem a retrobar aviat amb
més
temes.
Molt bé, doncs bon dia i moltes gràcies a tothom.
Moltes gràcies.